Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
Bon dia, és dijous 25 d'abril. Comença un dia més. Aquest proper dissabte 27 d'abril al Pavelló Poliesportiu Municipal de Constantí acollirà la tercera fase de la competició autonòmica de gimnàstica estètica de grup, que comptarà amb la presència de les millors gimnastes de tot Catalunya. Una competició que organitza l'Associació de Gimnàstica Estètica de Grup de Catalunya i que tindrà com a anfitrió al Club de Gimnàstica Estètica Constantí, club pioner d'aquest esport a la província de Tarragona. D'aquest Open d'aquest dissabte i també d'altres aspectes relacionats amb l'actualitat d'aquesta entitat esportiva en parlarem avui amb la seva presidenta, Maribel Castro. I avui tindrem també la secció Salut i Benestar, que us oferim cada mes amb la col·laboració de la farmàcia BCN10 de Constantí, amb informació i consells de salut, tractaments i productes. Avui parlarem sobre l'alimentació en els més petits de la casa i resoldrem les preguntes més freqüents que arriben a l'oficina de farmàcia. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i al final del programa farem un cop d'ull a les propostes culturals d'aquest dijous. Dijous 25 d'abril, moment de fer un cop d'ull a les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. Avui en titular hi llegim que les infermeres són el millor valorat dels hospitals i el menjar és el pitjor valorat. Ho asseguren els usuaris en una enquesta realitzada per la Generalitat de Catalunya, en la qual la regió sanitària del Camp de Tarragona és la tercera que menys puntuació rep. En una portada en la qual també el diari es fa ressò del mitin final de Junts per Catalunya, que reuneix a tres presidents al Metropol de Tarragona, en una imatge de portada en la qual veiem un dels moments d'aquest acte que va ser presidit per Artur Mas, Puigdemont, aquest des de la distància, i també per Quim Torra. Una imatge d'aquest míting és la que trobem també en portada avui al Més Tarragona. Veiem Artur Mas i Quim Torra, expresident i president actual de la Generalitat, respectivament, ahir al vespre al Teatre Metropol de Tarragona durant l'acte de campanya de Junts per Catalunya. Se'ns destaca una cita de Quim Torra que diu «Farem efectiva la República» i també es fa ressò al Més Tarragona que Carles Puigdemont va parlar des de Waterloo cridant a fer de cada urna un 1 d'octubre. En una portada en la qual també és notícia que 646 candidatures concorren a les eleccions del 26 de maig a Tarragona. Només un 30% de les llistes són liderades per dones, 13 a la Junta Electoral de Tarragona, 48 a la de Reus, 29 a la de Valls i 50 a les del Vendrell i Tortosa. Com sempre, fem un cop d'ull també als diaris digitals. Comencem en aquest cas pel Tarragona 21, que ens destaca en portada la notícia que el nadó maltractat de Montblanc ha rebut l'alta hospitalària, el nadó que estava ingressat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona ha rebut aquest dimarts l'alta hospitalària. La mare de 22 anys i el pare, que ha complert recentment també 22 anys, continuen a la presó de Mas d'Enric, al Catllà, amb els càrrecs de lesions i maltractament continuat a l'àmbit de la llar per ordre del jutjat número 1 de Valls. D'altra banda, al Tarragona Digital llegim avui que l'afecció sostenible i econòmica a Tarragona vol apostar per la biomassa. Un projecte de la Diputació vol reduir costos i emissions contaminants en l'energia. Una desena de municipis ja ho comencen a provar. I a l'Infocamp, la nit de turisme de Mont-roig donarà la benvinguda a la nova temporada. Aquest dijous 25 d'abril també s'entregarà el Premi Nit de Turisme 2019. Seguim amb la premsa d'àmbit nacional. Agafem el punt avui. Avui destacat una entrevista amb Oriol Junqueras, cap de llista d'Esquerra Republicana en les eleccions generals del 28 d'abril. La cita destacada diu així: el referèndum és inevitable i l'Estat ho sap, però cal ser forts. També ens destaca dues cites més de Junqueras. La primera diu que el pacte PSOE-Ciutadans és igual de negatiu que el tripartit d'ultradreta i només Esquerra pot evitar-lo. I la segona cita diu que Esquerra s'ha convertit en la porta d'entrada a l'independentisme. En una portada en la qual també es destaca el debat electoral d'ahir a TV3, diàleg davant de crispació és el titular, els caps de llista segueixen el seu guió i no sorprenen en el debat. En imatge de portada hi veiem els candidats del Partit Popular, Junts per Catalunya, En Comú Podem, Esquerra Republicana, el PSC i Ciutadans abans de començar el debat. A la portada de La Vanguardia, titular: Sandro Rosell és declarat innocent després de 643 dies de presó. L'Audiència Nacional esmena la Fiscalia i la jutgessa Carmen Lamela. La sentència considera no provada l'acusació de cobrament de comissions. Seguim amb la portada del periòdico, aquesta també és notícia. Rosell és absolt després de gairebé 2 anys de presó, en una portada en la qual també el periòdico es fa ressò de les eleccions del 28 d'abril, tots contra el PSC en el debat de TV3. El titular és: les dretes intensifiquen la seva guerra pel vot útil. Rivera sacseix al Partit Popular al fitxar el seu eurocandidat Garrido, el successor de Cifuentes a Madrid. D'altra banda, el diari Ara: Partit Popular i Ciutadans crispen el debat electoral. El diàleg va sortir perdedor ahir del debat de TV3 i les candidates del Partit Popular i Ciutadans van crispar, una nit en què tant el sobiranisme com la dreta van concentrar els seus atacs en el Partit Socialista. A El País, les eleccions generals també s'entren portada. El fitxaje del expresidente de Madrid por Ciudadanos ahonda la pugna de la derecha. Ángel Garrido irá de número 13 de la lista autonómica cuando figuraba como cuarto del Partido Popular a las europeas. D'altra banda, a la ABC, Rivera torpedea a Casado y enrarece el final de campaña. Se sirve de la vendetta del expresidente de la Comunidad de Madrid por la purga de Génova, de los históricos del Partido Popular madrileño, y anuncia un día después del debate su fichaje por Ciudadanos. Y a la portada de La Razón, al titular es: 7 de cada 10 indecisos decantaron su voto tras los debates. És el titular que avui podem trobar també referent a les eleccions a la portada de La Razón.
Ara ja amb les portades de la premsa esportiva, avui els diaris catalans que es fan ressò de l'absolució de l'expresident del Barça, Sandro Rosell. A Mundo Deportivo, fotografia de l'expresident del Barça i del seu advocat, i el titular: absuelto, la Audiencia Nacional decreta la libre absolución de Rosell, su esposa, su socio y los otros encausados. La exculpación del expresidente del Barça y de Besolí llega tras 643 días en prisión y 13 peticiones de libertad. Al diario Sport, que parla de 643 días robados, Sandro Rosell absuelto. La Audiencia Nacional da la razón al expresidente del Barça tras pasarse casi 2 años en prisión preventiva. A Madrid, a les declaracions de Zidane i els seus objectius de cara a la temporada que ve ocupen els titulars. El diari Marca: Zidane se marca para el año próximo su objetivo. Lo más importante para mí es ganar la Liga. Zidane quiere ante todo un equipo que compita cada fin de semana. Y el diari AS, que el titular es el mateix: Zidane establece la prioridad de la próxima temporada. El gran objetivo será la Liga. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dijous 25 d'abril. Fem una pausa d'aquí uns moments. Parlem de la tercera fase de la competició autonòmica de gimnàstica estètica de grup que es farà aquest proper dissabte 27 d'abril al Pavelló Poliesportiu Municipal de Constantí.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 años en tú.
Rock on the Road, recorriendo los diferentes tramos de las rutas musicales. Sigue la senda marcada a través de las efemérides de los mitos. Los jueves a las 10 de la noche, haz una parada en cada desvío. Sigue Rock on the Road. Los jueves a partir de las 10 de la noche en Constantí Radio.
A Arran de vers a frec de llavi, un viatge cap al món interior, un espai dedicat a la poesia on gaudirem de les emocions i sensacions que desperten els poetes de la nostra terra. Cada dijous a les 8 del vespre a Constantí Ràdio. Arran de vers a frec de llavi.
Viu el Nàstic a Constantí Ràdio amb Jesús Sarmiento i l'equip de transmissions de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquest diumenge, a partir de 5:45 de la tarda, jornada 36. Granada Nàstic. El Nàstic a la ràdio amb el so de Ràdio Ciutat de Tarragona. rctgena.cat. Ho portem al cor.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Aquest proper dissabte, 27 d'abril, el Pavelló Poliesportiu Municipal de Constantí acollirà a partir de les 10 del matí la tercera fase de la competició autonòmica de gimnàstica estètica de grup, que comptarà amb la presència de les millors gimnastes de tot Catalunya. Es tracta de l'última fase d'aquesta competició que organitza l'Associació de Gimnàstica Estètica de Grup de Catalunya i que tindrà com a anfitrió el Club de Gimnàstica Estètica Constantí, club pioner d'aquest esport a la província de Tarragona. Volem parlar d'aquest Open d'aquest dissabte i també d'altres aspectes relacionats amb l'actualitat del club, i per això tenim avui a la seva presidenta, la presidenta del Club Gimnàstica Estètica Constantí, Maribel Castro. Què tal, Maribel?
Hola, bon dia, encantada.
Bon dia, gràcies per ser aquí.
Moltes gràcies.
Com deia, Maribel, aquest dissabte té lloc aquest Open de Gimnàstica Estètica de grup. Es tracta, com dèiem, de la tercera fase de la competició autonòmica. És la fase que tancarà aquest campionat a nivell de Catalunya i podríem dir, sens dubte, que és un dels esdeveniments esportius que a nivell autonòmic són més importants pel que fa a la gimnàstica estètica de grup.
Exacte. A veure, tenim també el que és a nivell escolar les competicions que organitza el Consell d'Esports del Barcelonès, però a nivell de territori, a nivell de Catalunya, els Opens que organitza la GenCat són els més importants que ara mateix tenim.
I això significa que, com dèiem en la introducció, aquest dissabte gaudirem de la presència de les millors gimnastes de tot Catalunya.
Sí, sí, i bueno, esperem que sigui un acte ben bonic i que, bueno, que es pugui disfrutar, que es puguin disfrutar tots, perquè realment és un espectacle.
Teniu comptabilitzades el nombre de gimnastes, el nombre d'esportistes que tindrem aquest proper dissabte aquí a Constantí?
Bueno, no han sigut totes les que volíem, perquè coincideix amb una competició de gimnàstica rítmica a Barcelona, però encara així podem comptar amb 130 gimnastes que ens vindran i 18 equips. Mm-hmm.
Dèiem que el Club Gimnàstica Estètica de Constantí és un club pioner, o és el club pioner d'aquest esport a la província de Tarragona. A nivell de Catalunya també és un dels clubs, diríem que punters, pel que fa a la gimnàstica estètica. Ara parlarem dels resultats que ho han anat obtenint al llarg d'aquest any. A nivell de clubs, també m'imagino que hi haurà clubs importants aquest dissabte, aquí al pavelló.
Sí, evidentment. A veure, tenim gairebé tots els equips que venen han tingut algun equip que han pogut pujar a pòdium, bé a les últimes fases de l'Open de la GenCat o a la primera fase de la Copa d'Espanya que va tenir lloc a Sagunto al mes de gener.
Si parlem de la competició autonòmica, perquè ara tu feies referència a la primera fase de la Copa d'Espanya del mes de gener, on també el Club de Gimnàstica Estètica Constantí va obtenir un excel·lent resultat perquè vau quedar primeres en la categoria júnior, ara ho comentarem, però a nivell de competició autonòmica hem de dir que a finals de març tenia lloc la segona fase i també va obtenir grans resultats amb dos primers llocs
i també un segon lloc.
Correcte, correcte. Vam presentar quatre equips, dos d'ells són els dos equips que tenen una mica més de trajectòria, que fins i tot ara, a primers de maig, es presentaran al Campionat d'Espanya, que també tindrà lloc a Sagunto, també aquesta vegada. I dos equipets ja de nenes que ara han començat o que ja porten un temps amb el nostre club, però encara no han tingut la possibilitat de formar part de cap equip. Perdó. I bueno, realment estem tenint bastant d'èxit perquè hem començat a realitzar un programa nou, que és el programa CURT, que de fet som l'únic club de Catalunya que ho està fent arreu de l'estat espanyol. N'hi ha més equips i, vulguis o no, pues això també ens dona una mica més d'avantatge, no? de poder fer un bon paper.
Això també és important destacar-ho, això que expliques del programa CURT, per la gent que no som grans coneixedors d'aquest esport de la gimnàstica estètica. Hem d'explicar que, com bé dius, a nivell de Catalunya heu estat el primer club que ha implantat aquest programa CURT, que a nivell d'Espanya ja funciona i que a nivell internacional també ja està funcionant. Explica'ns en què consisteix, Maribel, això del programa CURT.
El que és el programa, tant el programa CURT com el programa llarg, tens un codi que ja t'estableix el que és l'IFAC, no? la internacional. Aleshores, el programa llarg ara mateix està establit en 3 minuts i algo de música i tens unes dificultats que l'han anat a assolir totes les gimnastes sí o sí. Vale? Si no, a veure, a nivell de puntuació pues, també te van penalitzant. I el programa CURT, com bé el seu nom diu, el temps és més curt de música i aleshores el codi no és tan estricte. Aleshores, te dona la possibilitat de que gimnastes que comencen o gimnastes que les seves, bueno, habilitats no són tan fortes com d'altres, bueno, poder participar també en altres competicions. A més, en el programa llarg, el mínim de gimnastes són 6 i amb el curt, pots, en 4, ja pots competir.
Pel que fa al Club Gimnàstica Estètica Constantí, quants equips presentareu en la competició d'aquest dissabte?
4. Ara mateix tenim 4 equips.
Que seran en les categories...
Tenim a la categoria júnior, que elles estan en el programa CURT i la modalitat és el tango, i els infantils tenim 3 equips que elles estan en la modalitat de la polca. Això sí, en el programa llarg la música o el tema és lliure i amb el CURT tens una temàtica tant per la línia infantil com la júnior senior.
I tenint en compte els precedents i aquest últim precedent més concretament de la fase autonòmica de Castelldefels, que és la fase prèvia a aquesta del dissabte, m'imagino que l'objectiu és revalidar, no?, en categoria júnior i en 10, 12 i 12, 14 anys aquest primer lloc que va obtenir a Castelldefels.
Sí, sí.
Suposo
sí.
Que a casa doncs, encara clar, fa més il·lusió. No?
Exacte. Les nenes estan superil·lusionades, les famílies molt contentes de que ho podem fer aquí a casa, aquí al poble, i sobretot que puguin fer un bon paper i que poden gaudir al màxim.
Hem parlat des de que es va crear el club, recordo que primer vau funcionar com a activitat extraescolar a l'escola mossèn Ramon Berguedà, després ja es vau constituir com a entitat esportiva, diríem que fa uns 4 anys aproximadament.
Doncs ara el mes de juny farà 4 anys, justament.
I l'evolució del club crec que ha tingut diferents etapes, Maribel. En aquest moment, podríem dir que esportivament torneu a estar en un moment excepcional.
Clar, com tot, quan comences, al principi és un boom i després bueno, pues tot té la seva, seva trajectòria. No? Han tingut moments complicats, però ara realment estem molt contentes i molt contents en general totes les famílies i la junta directiva, evidentment. I creiem que de cara a la propera temporada bueno, aconseguirem arribar una mica més lluny, no? Perquè sobretot el que estem intentant és fomentar el nostre esport, que és un esport totalment minoritari, som l'únic club de la província i intentem fomentar la nostra disciplina i fer-nos gran, evidentment.
Dintre del que és ser pioneres a la província de Tarragona i també d'aquests bons resultats esportius que heu obtingut, hem de dir que teniu doncs, l'honor i també l'orgull d'haver estat primeres classificades en aquesta primera fase de la Copa d'Espanya i que això us dona dret a participar al campionat del món.
Exacte.
Aquí anem amb una altra carpeta, sí. Maribel,
això
que és el tema
de
com aconseguir el finançament necessari per anar a una competició esportiva com és un campionat del món, amb tot el que suposen les despeses de portar tot el grup de gimnastes, etc, etc. I crec que heu engegat una campanya de micromecenatge, no?, per intentar obtenir aquest finançament.
Exacte. Tenim diverses vies obertes per ajudar les famílies per financiar aquest viatge. Un d'ells és aquest Open que farem aquest proper dissabte, no?, intentant recaudar el màxim possible. I després vam obrir a nivell online una pàgina, llançant una pàgina web que es diu Apontoque, que ja vam fer en el seu dia, fa 4 anys, quan vam anar a Estònia, a l'Internacional, al Mills Valentine, i es va fusionar bastant bé.
Sí, perquè allà va obtenir el finançament necessari per anar-hi.
Sí, al final les coses van sortir molt bé. També he de donar les gràcies a la Montse Querol, que ens han regalat una nit en els seus apartaments rurals, a Cala Caroleta, i amb això també ens estem fent butlletes, l'estem venent, i amb això serà íntegrament per les gimnastes, per subvencionar el viatge.
I aquest campionat del món crec que és d'aquí a poc temps.
Ja. El primer cap de setmana del mes de maig participarem al campionat d'Espanya, i 10 dies després viatjarem cap a Cartagena per participar en aquesta competició.
Com bé deies, a banda d'aquesta campanya de micromecenatge, que la gent que us segueixi a les xarxes socials podrà obtenir més informació de com pot fer aportacions, una altra de les vies de finançament és aquest dissabte, i per això hem de dir que hi haurà, que es pagarà entrada aquest dissabte al pavelló poliesportiu, a la gent que vingui a aquest Open AGCAT de gimnàstica estètica, que el preu de l'entrada és
simbòlica.
De 3 euros.
És una entrada simbòlica, totalment. A més a més, també farem un petit bar per veure si d'aquí també ha preu simbòlic, pràcticament, tant de begudes com algú d'entrepans, per fins on puguem arribar.
Comentaves aquest establiment que col·laborador amb la Montse Carola i la Caroleta, però també hi ha molts establiments que han volgut col·laborar amb aquest acte de dissabte.
I tant. No podem deixar sense dir-ho. Gràcies a la Unió de Botiguers de Constantí, hem aconseguit que 12 establiments del poble ens facin una aportació de material o productes de la seva botiga per fer un sorteig el dissabte, perquè en el preu de l'entrada anirà un sorteig de productes d'aquí del poble.
Si anem amb la moguda aquesta del dissabte, hem de dir que la competició començarà a les 10 del matí. No sé si podem parlar d'horaris concretament de les competicions, Maribel,
que fer una última modificació justament ahir a la nit, i les portes a les 8 i mitja ja estaran obertes, i s'iniciaran cap a les 9:30, s'iniciaran els escalfaments dels equips i donarem pas a la competició cap a les 11 del matí.
I la competició s'allargarà tot el dia, en aquest cas, eh?
No, és una competició de migdia.
Fins al migdia,
sí,
doncs.
Sí, fins al migdia.
El Club Gimnàstica Estètica Constantí, que ha estat pioner d'aquest esport a la província, ho hem explicat, organitzant competicions, organitzant també campus, me'n recordo en el seu dia, no? Uh-huh. Amb entrenadores i seleccionadores.
Sí, el primer any vam portar una entrenadora de Rússia.
Sí, i que també heu organitzat altres esdeveniments aquest any. Recordo al març, no?, aquesta trobada de petites gimnastes Súmia, no?, amb què fusionàveu la dansa, la gimnàstica rítmica i la gimnàstica estètica de grup. És a dir, que sou un club, a banda dels campus que feu pròpiament cada any, com a entitat, sou un club molt actiu, no?
Sí, i sobretot intentem participar al màxim possible en tots els actes d'aquí al poble.
Sense anar més lluny, ara que comentes això, fa poc us vam veure fins i tot a la passió, la passió
sí,
de Cris
sí.
col·laborant. Eh?
Sí. A veure, no vam poder portar totes les gimnastes que volíem, per lo que a nivell d'espai i de l'actuació no feia falta tantes. Algunes s'han quedat fora, al final van tenir que fer un sorteig i van sortir aquestes 4.
Vull acabar, abans de recordar horaris i tot el tema relacionat amb l'Open d'aquest dissabte, vull acabar també parlant de que dintre del que és ser anfitrions de competicions d'aquest nivell, com la d'aquest dissabte, on ens parlaves de més de 130 esportistes, que també esteu treballant per ser la seu de la tercera fase de la Copa d'Espanya, que això ja seria fins i tot pujar un esglaó més, eh?
Uh-huh.
Que seria cap a l'octubre i que esteu amb els tràmits de veure si això és possible.
Estem realitzant els tràmits a veure si és possible i bueno, seria un esdeveniment bastant important perquè ja no estem parlant de 16 o 18 equips, estem parlant d'un número bastant elevat perquè aquí també venen, vindrien participants de tota Espanya. Sí, sí.
La sol·licitud està feta i ara...
Està feta, estem esperant una resposta, però per nosaltres seria molt important i molt gratificant poder fer aquí al nostre municipi és la tercera fase i final de la Copa d'Espanya. A més, ja tenim l'experiència que vam poder realitzar el primer Open dels Països del Mediterrani que està tenint el seu seguiment. Fins i tot ara, a finals d'octubre, si no recordo malament, es farà la cinquena edició que es fa a Atenes aquest any.
Això va ser el 2015, si no m'equivoco.
Sí, ah, no, perdona, no, la quarta edició, serà la quarta edició que es farà a Atenes. Aleshores, vam fer una competició molt bonica, l'organització va ser estupenda i aleshores, bueno, es van trucant des de l'organització, bueno, de l'Associació Espanyola, per ser seu aquí a Constantí.
Per tant, això significa que les coses es van fer bé en el seu dia, que es continuen fent bé, no? I que les federacions, tant catalana com espanyola, confien en el club.
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs recordeu, aquest dissabte, els amants de l'esport en general i de la gimnàstica en particular teniu una cita al Pavelló Poliesportiu Municipal amb aquest tercer Open AGCAT de gimnàstica estètica de grup que organitza el Club Gimnàstica Estètica de Constantí amb l'Associació de Gimnàstica Estètica de Grup de Catalunya i també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Constantí. A partir de les 10 del matí aproximadament, inici de les competicions, més de 130 esportistes, uns 18 equips i el preu de l'entrada, com dèiem, simbòlic, 3 euros, menors de 10 anys, entrada gratuïta, però us convidem a tots i a totes a poder gaudir d'aquesta activitat esportiva i també d'aquesta entitat esportiva com és el Club Gimnàstica Estètica Constantí. Maribel, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, res. Moltíssimes gràcies per convidar-me de donar-nos aquest petit espai per poder expressar i poder explicar el que fem i el que estem fent i el que farem.
Doncs,
i fins un altre.
Molts èxits, Maribel.
Moltíssimes
que vagi
gràcies.
Bé. Gràcies.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
Temps avui per la secció Salut i Benestar, que de manera periòdica oferim en el nostre programa amb la col·laboració de la farmàcia BCN10 de Constantí, com cada mes el personal de la farmàcia que ens aporta informació i ens dona consells de salut, ens parla de tractaments i de productes i, en definitiva, ens ajuda a respondre les preguntes més freqüents per millorar la nostra salut i el nostre benestar. Avui tenim amb nosaltres a la Mònica. Mònica, què tal?
Molt bé, gràcies.
Avui, Mònica, parlarem sobre alimentació en els més petits de la casa i resoldrem les preguntes més freqüents que us arriben a l'oficina de farmàcia. Hem de dir que ja són recomanacions que han anat canviant en els últims anys i que són diferents a les de generacions anteriors. Anirem amb preguntes molt bàsiques i d'entrada, Mònica, preguntar-te quan i com hem de començar amb l'alimentació, amb altres aliments a més de la llet i per què?
Doncs bé, es recomana de mantenir la lactància materna exclusiva durant els sis primers mesos i després començar a introduir a poc la resta d'aliments, mantenint la lactància materna doncs, a demanda. En lactants que no fan pit, no hi ha un clar consens en la literatura científica sobre quin és el millor moment, i es considera entre el quart i el sisè mes, si el bebè està preparat. El motiu per esperar introduir-lo en aquestes edats és assegurar-nos que l'organisme tingui la maduració necessària a nivell immunològic, renal, gastrointestinal i neurològic. En altres paraules, el bebè ja mostrarà interès per menjar, desapareix el reflex d'extrusió, que és quan expulsen els aliments no líquids amb la llengua, segurament ho haureu vist amb algun dels vostres familiars o amics, i també poden agafar el menjar a la mà i posar-se-la a la boca i mantenir-los asseguts amb ajuda, clar.
I què passa si oferim menjar massa aviat?
Doncs en primer lloc hi ha risc d'ennuegament i això hi hem d'afegir que hi ha més casos de gastroenteritis i infeccions del tracte respiratori superior. A més, s'assimila pitjor el ferro i el zinc de la llet materna. A la llarga, s'acaba fomentant l'obesitat, el risc d'atopia, de diabetis i que el bebè acabi deixant el pit abans d'hora amb els riscos que això comporta.
Ens parlaves d'aquests primers sis mesos. Si introduïm aquesta alimentació més tard d'aquest setè mes, què pot passar?
Doncs encara que no és habitual a la nostra cultura, hem de saber que aquesta pràctica també té riscos a nivell nutricional, com per exemple la falta de ferro. Pot augmentar el risc d'al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, tan de moda en el nostre medi actualment, i pitjor acceptació de les noves textures i gustos, a més de no fer un entrenament de les habilitats motores per les que el bebè ja està preparat.
I quins aliments hem d'utilitzar i amb quina seqüència?
Doncs les pautes varien molt entre les diferents regions i cultures i no s'ha de ser massa rígid. No hi ha aliments millors que altres per començar, però es dona preferència als aliments rics en ferro i zinc. Es recomana començar d'un en un, en intervals d'uns dies, per veure com es tolera i accepta. I no s'ha d'afegir sal, sucre ni edulcorants, perquè el bebè s'acostumi al sabor natural dels aliments. Hi ha unes pautes generals que dona el pediatre, on no hi entrarem, i cada família ho adaptarà als seus gustos o necessitats. Els aliments sòlids, amb risc d'ennuegament, com són els fruits secs sencers, trossos de poma o pastanaga crua, no s'han de donar fins als 3 anys. Revisem també què fem en cas d'ennuegaments. Jo us recomano que visualitzeu algun vídeo, a internet n'està ple, per conèixer les maniobres correctes de fer en cas d'ennuegament, perquè ens hi podem trobar i és més habitual del que pensem.
Quan parlem d'aliments potencialment al·lergènics, quan recomanes que s'introdueixin aquest tipus d'aliments?
Doncs en els temps actuals no està demostrat que endarrerir la introducció d'aquests aliments potencialment al·lergènics, més enllà dels 6 mesos, previngui que s'acabi tenint al·lèrgia a aquests aliments, independentment del risc d'atopia que presentin. Ben bé seria el contrari, segons alguns estudis. Doncs així, a falta de més estudis que aclareixin quina és la millor estratègia per prevenir al·lèrgies, es recomana el seguiment de les pautes de l'Organització Mundial de la Salut, manteniment de lactància materna i introducció progressiva dels diferents aliments sobre el sisè mes, mai abans del quart mes. D'un en un, segons els costums familiars, per diversificar la dieta del lactant i millorar la seva alimentació.
I pel que fa al gluten, quines són les recomanacions a dia d'avui?
Doncs avui en dia es desconeix quina és la millor manera d'introduir el gluten per disminuir la incidència de l'enfermetat celíaca, que com ja sabeu també és força comú. Fins fa uns anys es pensava que la millor manera d'introduir el gluten era amb la lactància materna, entre els 4 i 6 mesos, però actualment no hi ha una evidència de que això sigui així. Estan en marxa diversos estudis per conèixer quina és la pauta més adequada. La recomanació actual és introduir entre els 4 i 11 mesos d'edat, idealment el 6è mes, i introduir en petites quantitats a l'inici.
Volíem preguntar també què és l'alimentació activa.
Doncs l'alimentació activa és oferir l'alimentació complementària amb un enfocament positiu, respectar el ritme de desenvolupament i respectar l'autonomia segons les capacitats del bebè. Es tolera un cert desordre apropiat per la seva edat. Per exemple, no molesta el nen netejant-li la cara cada mos. No interpretar que no li agrada un aliment perquè ho rebutgi inicialment i seguir oferint-li sense pressionar. Per exemple, poden ser necessàries fins a 10-15 vegades per aconseguir l'adaptació. No prefixar quantitats, establir rutines i el que se'n diu cuidar l'ambient emocional, que seria doncs, no pantalles, no joguines, no enfadants, paciència... Tot això pot ser d'ajuda.
Escolta, Mònica, i això del baby lead weaning, què seria?
Doncs mireu, tradicionalment el mètode més usual per introduir l'alimentació ha sigut la introducció progressiva de textures, o sigui, des de purés fins a textures més grumoses, aliments xafats i acaben amb l'aliment sencer que normalment a partir de l'any ja es considera doncs, que el nen ja va agafant els aliments d'aquesta manera. Arrel d'uns estudis, uns treballs que es van fer, a partir del 2002, molts pares i professionals van començar a qüestionar aquest model dels triturats. El baby-led weaning és un mètode novedós i no té una traducció acceptable al català. Seria algo així com alimentació regulada o autoguiada pel bebè. Els pares decideixen què ofereixen i el bebè agafa per si sol el menjar que hi ha al seu abast i també decideix la quantitat. Actualment hi ha molts treballs que han estudiat els resultats d'aquest model, també n'hi ha molts en procés d'estudi, i s'han trobat alguns avantatges i també alguns inconvenients, com possibles carències de ferro o ennuegaments, i encara que es desconeixen els resultats a llarg termini. Moltes famílies opten per una alimentació mixta, una mica mig camí entre aquest mètode i els triturats tradicionals. La idea de donar als pares, és que cap mètode que sigui respectuós amb el bebè és millor que un altre. Llavors, cada família decidirà què és el que els hi està més a compte, els és més fàcil i més còmode.
I en el cas, Mònica, de que no puguem preparar el menjar, no sé si és recomanable utilitzar tarrets o el que coneixem com potitos, no? Si podem estar tranquils a l'hora de donar-los aquest tipus d'aliment.
Bé, jo crec que sí, tant des del punt de vista personal com professional. Si no és possible cuinar aliments de qualitat al moment, doncs crec que no s'ha de fer prejudicis tampoc a les mares o a les famílies, doncs en l'estil de vida que portem actualment i més ara de cara al temps que anem, que fa bo, volem sortir, passar-ho bé amb la família, que també és un benefici per als petits, doncs també hi ha eines que poden facilitar una miqueta aquesta alimentació i no té per què ser una alimentació inadequada, millor així que no preparar menges a casa que estan dies a la nevera o amb aliments que són de mala qualitat. I cada cop tenim més productes al mercat que ofereixen garanties similars als menjar casolà, tant en quant a textures com a sabors i com a qualitat de matèries primeres. A la farmàcia podeu trobar marques comercials amb productes de proximitat i fins i tot ecològics. Quan ho necessiteu, no porten additius, estan amb la quantitat adequada i equilibrada de productes que poden necessitar els més petits, evidentment, sense sal, sense sucres afegits, i només cal que us deixeu assessorar. Per acabar, també us volia comentar que podem aprofitar l'oportunitat que tenim la responsabilitat d'alimentar bé els nostres fills per alimentar-nos bé nosaltres, independentment del mètode que escollim, la presència d'aliments poc sans a casa predisposa al consum en els nens i a famílies que aprofiten el moment de la introducció d'alimentació complementària per revisar també la seva alimentació i millorar-la. I entre tots, fer salut. I us animo a totes les famílies que teniu petits a casa que us sumeu amb aquesta iniciativa.
Per tant, això és una bona excusa també per millorar la nostra alimentació. Doncs, Mònica, t'agraïm molt que avui ens hagis acompanyat. Com dèiem, avui hem contestat a les preguntes o hem resolt les preguntes més freqüents que us acostumen a arribar, no?, en relació a l'alimentació dels més petits de la casa. Evidentment, emplaçar tota aquella gent que ens estigui escoltant i que vulgui aprofundir més en aquestes qüestions a la farmàcia BCN10 al carrer Barcelona de Constantí, el seu personal amb la Mònica també doncs us ajudaran a resoldre aquestes petites qüestions. Mònica, no sé si vols afegir res més.
Doncs que qualsevol dubte que pugueu tenir, ja sabeu que ens teniu a la farmàcia, que estarem encantats d'atendre-us i que tenim bons professionals que us poden donar un consell, segur.
Molt bé, doncs fins aquí aquesta secció d'avui, Salut i Benestar. Gràcies a la Mònica, gràcies a tot el personal de la farmàcia BCN 10. Que vagi molt bé, fins la propera.
Gràcies, igualment.
Constantí Ràdio, 97.9 FM, 20 anys amb tu.
Continguts en xarxa. L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Són resistents, s'organitzen millor que nosaltres i continuen afectant gairebé el 7% dels pacients hospitalitzats. Avui volem treure l'aigua clara sobre els bacteris que són el punt de mira de l'Organització Mundial de la Salut i que provoquen milers de morts cada any per infecció. Només Europa es calcula que són la causa d'unes 33.000 morts a l'any i de pèrdues d'uns 1.500 milions d'euros. Eladi Gómez, biòleg i director científic de Bicismin Health, moltes gràcies per dedicar-nos uns minuts.
Què tal? Hola, gràcies per acollir-me.
Estem parlant d'un gran problema quan parlem de bacteris?
Estem parlant d'un gran aliat que pot esdevenir un gran problema. El problema és que quan parlem de bacteris i de microorganismes en termes generals, tenim una tendència paranoica a considerar-los com enemics, com una cosa a evitar, com una cosa a exterminar al nostre entorn, i no és així. De fet, som absolutament interdependents amb els bacteris. Tinc amics que es dediquen a la biologia evolutiva, que de fet defensen la idea de que els humans i tota la resta dels vertebrats superiors no són més que vehicles molt avançats per a bacteris. I tant és així que el teu microbioma intestinal és el teu segon cervell. És a dir, a l'estatus ecològic dels bacteris i de fongs i una part de virus en el teu tracte digestiu determina quan estàs de bon humor, quan estàs de mal humor, què t'agrada menjar, què no, el teu sistema immunitari. Són absolutament interdependents amb nosaltres, són absolutament imprescindibles per la nostra vida, per l'equilibri dels individus i de l'entorn. El problema amb els bacteris és de bé quan un bacteri arriba a un lloc on no ha de ser. I això té molt a veure amb algunes pràctiques que a dia d'avui són totalment habituals per nosaltres, però que no es donen a la naturalesa. És a dir, a la natura no existeix el concepte de catèter venós central. No existeix la intervenció quirúrgica, no existeix una ventilació forçada, no existeix una ultrasonografia transvaginal. Aleshores, estem obrint autopistes perquè bacteris que són innocus en d'altres llocs corporals o en indrets ambientals i que fins i tot poden jugar un paper important en els nostres intestins o a la nostra pell, arribin on no han de ser. És a dir, arribin a una mucosa, arribin al tracte sanguini, arribin a la llet d'una ferida quirúrgica.
Però està parlant de la pràctica de la medicina que ens ajuda, de fet, a viure més anys i viure millor i amb més bones condicions.
Absolutament, cert. Però hi ha un equilibri que és molt difícil. A mesura que, particularment en el pacient crític i en el pacient quirúrgic, estem augmentant la invasivitat de determinats procediments, pensa, per exemple, una amiga meva l'any passat li van fer una intervenció de fusió espinal. Em sembla que van ser 12-14 hores de quiròfan. Això seria impensable només fa unes dècades. Cada cop els nostres procediments són més invasius, més llargs, més espectaculars. Això augmenta, òbviament, estadísticament, la probabilitat de que aquella ferida quirúrgica s'infecti. És clar que una de les grans revolucions a la història de la medicina i de la història de la humanitat han estat els antibiòtics, però precisament aquí esdevé el problema. Hem ensinistrat els bacteris del nostre entorn. Els hem seleccionat per la seva resistència als antibiòtics, en tant en quant hem farcit el nostre entorn d'antibiòtics i aleshores doncs, donada la seva taxa de reproducció i la seva adaptabilitat, hem anat seleccionant determinades soques bacterianes. Aleshores, en una d'aquestes intervencions, o quan posem un catèter, ens podem trobar amb que, ostres, tot i que li hem donat un xute d'antibiòtics al pacient, no respon a aquest tractament antibiòtic. Per què? Perquè la soca causant d'aquesta infecció és una soca que és resistent a aquell antibiòtic en particular i, malauradament, de vegades a diversos antibiòtics, diverses famílies d'antibiòtics.
Hem ensinistrat aquests bacteris, tal com ens explicava, per exemple, amb automedicació, utilitzant-los quan realment no els necessitem?
És un factor molt important. No és pas l'únic, és un dels rellevants. Una de les pitjors idees és, òbviament, prendre un antibiòtic si no hi ha hagut una prescripció mèdica pel mig i prendre'l fora de la pauta en què aquest ha estat prescrit. A dia d'avui, les organitzacions nacionals i internacionals estan pressionant a l'àmbit mèdic per reduir la prescripció d'antibiòtics tant com sigui possible, donar pautes de prescripció d'antibiòtics molt ben establertes, reservar determinats antibiòtics d'últim recurs que encara funcionen contra la major part de les soques bacterianes resistents, de manera que, òbviament, si l'actuació individual salta tots aquests criteris establerts, aleshores estem entrant en un risc augmentat. Però tampoc és que sigui l'única causa. El sector agroalimentari ha jugat un paper important també amb això, és a dir, s'han estat donant molts antibiòtics amb els pinsos animals i tots aquests antibiòtics al final acaben en una mena de pool ambiental que suposa un factor estressant pels bacteris del nostre entorn, el que, com totes les formes de vida, s'hi acaben adaptant i acaben autoseleccionant-se. Pensa una miqueta que és una miqueta com els antepassats dels avantpassats dels nostres gossos, és a dir, aquells eventuals llops o xacals que, els que toleraven millor la presència humana i els sorolls i les olors i demés, van començar a col·laborar amb nosaltres i a formar part del nostre entorn fins que han esdevingut els nostres gossos. El problema és que els nostres gossos bacterians no es comporten tan bé com els nostres quissos domèstics.
Aleshores, què hem de fer? Investigar per trobar nous antibiòtics? Protegir-nos d'alguna manera? Quina és l'estratègia?
És una de les potes. Òbviament, la recerca en nous antibiòtics és absolutament imprescindible, és una prioritat internacional en aquests moments. El problema és que és una batalla que no podem guanyar. És una guerra que no podem guanyar. Podem guanyar petites batalles. És una guerra que no podem guanyar perquè, com ja et deia, la taxa de reproducció dels bacteris és extraordinàriament alta i s'estan duplicant en qüestió d'hores. És a dir, una generació per un bacteri són unes poques hores. I a més, són extraordinàriament plàstics genèticament. Tenen taxes de mutació extraordinàriament altes, són capaços de compartir material genètic entre ells sense necessitat de que hi hagi una reproducció sexual, per això no es reprodueixen sexualment, perquè ja ho porten molt bé, això de la variació genètica. Són capaços de compartir material genètic entre ells, fins i tot entre espècies, entre gèneres diferents. I aleshores, doncs, cedir un a un altre un gen de resistència a un determinat antibiòtic. Per això el que deies de que col·laboren millor que nosaltres, col·laboren molt millor que nosaltres. És a dir, la col·laboració transversal l'han inventat els bacteris, no pas les persones, malauradament. Òbviament podem guanyar batalles, és molt difícil que guanyem aquesta guerra. El que podem fer és guanyar temps. I mentrestant, com que ja no podem garantir que siguem capaços de curar una infecció, el que hem d'intentar és evitar que la infecció tingui lloc.
Aquesta deu ser la bona estratègia.
Aquesta és una estratègia, gens nova. És a dir, això ho hem fet des de la nit dels temps.
I com ho fem, això de no infectar-nos?
Higiene. Higiene. És exactament així de senzill. És higiene. És a dir, hi ha una sèrie de qüestions super bàsiques, molt fonamentals, molt de sentit comú, i que com que són molt de sentit comú i són molt quotidianes, molt sovint les oblidem. Un dels principals puntals del que més se n'ha parlat, i ara el dia 5 de maig vindrà el Dia Mundial al respecte, és el Dia Mundial de la Higiene de Mans, és, òbviament, la higiene de mans. La higiene de mans no consisteix només en rentar-te les mans amb relativa freqüència, consisteix en ser conscient dels teus actes, particularment en un entorn de gent malalta o de gent que pugui estar immunològicament delicada i que pugui tenir més tendència a una infecció. Coses tan tontes com no estornudar en una mà, coses tan tontes com, òbviament, després d'anar al lavabo, fer un rentat adequat de mans. Això a la vida quotidiana, i està molt bé. Però en l'entorn hospitalari tenim un autèntic problema, que és que tots pensem que ens rentem les mans, i de vegades no és cert. Tots pensem que ens rentem les mans quan cal, i potser no és cert. tots pensem que tenim la tècnica adequada per rentar els mans, i potser no és cert. I la cosa va més enllà, és a dir, no són només les nostres mans, és tot l'entorn. Això implica conceptes de neteja, d'higiene ambiental. I malauradament, a la nostra societat, això ho considera una tasca lumpen. És a dir, no, això és una cosa que fan senyores que s'hi dediquen, que cobren molt poc i que són d'una extracció socioeconòmica baixa. No, això és responsabilitat d'absolutament tothom.
Escolti'm, per als hospitals, el personal sanitari acostuma a anar amb guants.
I això és una part del problema. Això és una part del problema. Precisament el guant, que és absolutament imprescindible per determinades pràctiques, ens genera una falsa sensació de neteja. I quan portem els guants, molt sovint ens deixem posats els guants perquè, ah, no, perquè després faré. La superfície d'aquell guant és perfectament susceptible de fer de vehicle de microorganismes indesitjats. L'ús dels guants és totalment imprescindible, però ha d'estar molt específicament pautat per determinats usos. Una anècdota que recordo de fa molts anys, amb una fàbrica d'embotits, en un altre moment de la meva vida professional, però que continuava relacionat amb la higiene, estava parlant amb el responsable d'una planta de fabricació de xoriço. I em deia que estaven eliminant l'ús de guants, perquè quan la gent portava els guants no tenia la impressió, la sensació de tenir les mans brutes, i aleshores acabava no rentant-se-les. I que s'estimava més que la gent s'embrutés les mans, que els fes angúnia, perquè aleshores aconseguien que la neteja de les mans, que la higiene de les mans fos molt més freqüent. Això ens passa també en els hospitals. És a dir, el guant esdevé una barrera entre el pacient i nosaltres, i les barreres entre el pacient i nosaltres són totalment fictícies i la major part de les vegades indesitjades. El que hem de fer és que el contacte amb el pacient sigui prou escèptic.
Eladi Gómez, biòleg i director científic de Besismin Health. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals que s'han programat per aquest dijous 25 d'abril. Ens quedem de moment aquí a Constantí perquè un quart de set de la tarda avui a l'Escola Municipal de Música en Rafael Giberra Casens s'ha programat un taller de construcció d'un metrònom adreçat als alumnes de nivell elemental de l'Escola de Música. Aquesta és una activitat que forma part del projecte Sencelles, el nostre objectiu d'aquest any. D'altra banda, també a dos quarts de set de la tarda, avui a l'Escola de Música, tenim un altre taller, en aquest cas de Boone Wickers, adreçat als alumnes de sensibilització i iniciació de l'escola i també a pares i mares dels alumnes. I encara més activitats per aquesta tarda, perquè a dos quarts de vuit, a la Llar d'Infants Gugu de Constantí, actua el conjunt instrumental de nivell elemental i el conjunt de formació juvenil de l'Escola Municipal de Música, Rafael Giberra Casens. Unes activitats que s'inclouen dins el cicle Fes Cultura, Fes Salut, que organitza l'Ajuntament de Constantí i que s'ha iniciat aquesta mateixa setmana amb tot un seguit d'activitats, fins a una trentena que tindran lloc durant aquest mes d'abril i el pròxim mes de maig. Anem ara a Tarragona, dos quarts de sis a la Biblioteca Pública. Avui tenim La Clau, que obre el cor amb els alumnes de cinquè de primària del Col·legi Mare Nostrum, junt amb el mestre de l'escola, Òscar Fabregat, que llegiran el conte del que en són els autors. Una activitat que és oberta a tothom. D'altra banda, a la Biblioteca de Torreforta, dos quarts de sis, s'inaugura el Festival de Curtmetratges, Llegendes i Rondalles del Camp de Tarragona amb perspectiva de gènere, realitzats pels alumnes dels centres educatius de Ponent. Es farà la projecció de passis sense interrupció dels curtmetratges realitzats per tot l'alumnat adreçat a aquesta activitat a tots els públics. Més activitats que trobem a Tarragona. La sala d'actes del Consell Comarcal del Tarragonès, avui a dos quarts de set, es presenta al Servei d'Assistència de l'Arxiu Històric de Tarragona als arxius de l'Administració Local del Tarragonès, passat, present i futur, on es repassa les principals línies d'actuació del Servei d'Assistència en l'àmbit del patrimoni documental que ha portat i que porta a terme l'Arxiu Històric de la comarca. Al Col·legi d'Arquitectes, avui a 7:15, tenim conferència de José María Sánchez. L'arquitecte José María Sánchez que ens parlarà dels seus projectes més recents. La conferència s'emmarca en l'acte de lliurament dels premis de la 11a Bienal Alejandro de la Sota Mostra d'Arquitectura de Tarragona, que es fa just abans d'aquesta conferència. I encara un últim apunt que trobem avui en l'agenda cultural a la sala d'actes de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. A 8:15 tenim la conferència La Fundació de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense i la normativa de protecció del patrimoni al 1844. Una xerrada per Joan Vinyan i Maria Arbeloa, vicepresident d'aquesta societat. Anem ara a Reus, a les 5 de la tarda a La Palma. Tenim Vaig perdut, orientació universitària, per descobrir les diferents ofertes universitàries properes a l'abast dels joves que hi estan interessats. D'altra banda, a 6:15 de la tarda, al Centre Cívic del Carme, tenim manualitats a canvi de joguines i jocs infantils. El Servei d'Intervenció Socioeducativa, Districte 1, organitza aquesta paradeta de Sant Jordi per tal d'intercanviar joguines i jocs infantils per treballs manuals elaborats pels infants usuaris d'aquest servei. D'altra banda, a la Biblioteca Infantil del Centre de Lectura Reusenc, a 6:15, avui tenim Club de Lectura Juvenil per nens i nenes d'entre 11 i 14 anys, un club de lectura que estarà conduït per Marta Vidal. A les 7 de la tarda, al Centre de Lectura, tenim Club de Lectura, en aquest cas de novel·la negra, amb Mi querido asesino en serie, que és un llibre d'Alicia Jiménez Barlet. A la sala Emília Argilaga, també del Centre del Club de Lectura, tenim a 8:15 conferència a l'arqueologia de la necròpolis jueves hispàniques a càrrec de Jordi Casanovas Miró, que és doctor en filologia semítica per la Universitat de Barcelona i expert en epigrafia hebrea medieval. I encara una darrera activitat que trobem aquesta tarda a Reus serà a 8:15 a la sala Rosa Magraner del Centre de Lectura, una conferència porta per títol Les flors del Montsant i que anirà a càrrec de Ramon Pere Anglès i Jaume Blanc. A Altafulla, a les 7 de la tarda, avui a la biblioteca, tenim Club de Lectura d'Adults amb l'obra Lectures de Sant Jordi. Si anem a Cambrils, destaquem que la sala d'actes del Centre Cultural avui a 8:00 del vespre es presenta el llibre de Maria Ripoll i Elisenda Roca que porta per títol Dues dones nues i que publica Rosa dels Vents. I a Torredembarra destaquem que la Biblioteca Mestra Maria Antònia avui a 6:00 dins les aules d'extensió universitària per la gent gran hi ha xerrada dues grans escriptores centenàries sobre Montserrat Abelló i Maria Aurèlia Campmany. I acabem avui el repàs a l'agenda cultural anant fins a Montblanc perquè dins la Setmana Medieval avui a 7:00 de la tarda el Museu Comarcal es presenta el llibre L'espasa i la llavor de Jordi Nogués a Aymeric de l'editorial Rosa dels Vents, una activitat que organitza la llibreria La Baldufa.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
Amb l'agenda cultural hem arribat al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a 1:00 arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà. Serà com sempre a partir de 12:00 fins llavors. Gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.